Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bon dia i bona hora. 12 i 9 minuts. Comencem el Passeu sense trucar. Plou i no fa sol, eh? Per tant, les bruixes avui van despentinades. No es pentinen, eh?
Clar.
Hola, Ricky.
Hola, Candela.
Bon dia, bon dia.
Bon dia i bona hora. Benvinguda. O ben trobada.
Ah, gràcies. Benvinguda. Sí, fa una estona que he arribat.
Sí, ja fa una estona que has arribat. I res, gràcies, com sempre, per compartir amb nosaltres aquesta estoneta aquí a Ràdio Valira, cadena pirenaica, el Passeu sense trucar. Que avui, que és dia 12 de gener...
De... No, senyor.
12 de febrer, perdó.
Ah.
De febrer, he dit gener, febrer. Res, ens queden 322 dies per acabar l'any i fem el programa ja 2703. Avui, si no hi ha cap inconvenient ni cap problema, parlarem de tennis.
Que són problemes.
Parlarem de tennis.
Parlaràs de tennis.
No, home, que no t'agrada el tennis.
Sí, veure'l, però
és
no...
És maco el tennis.
És maco el tennis.
És maco el tennis, és maco. Doncs mira, parlarem, si Déu vol, doncs amb un entrenador que està molt, però que molt de moda, diguem-ne, en el circuit de tennis femení.
Ah.
A més, és català.
Ah.
I es diu Pere Riba.
Molt bé.
Coneixerem una mica més la història de l'amic Pere Riba. A banda d'això, si estaven interessats en comprar una samarreta amb esvàstiques que venia...
Sí,
és que és, aquest és el tema, no?
Sí.
Aquest personatge, el West aquest... Key West, no es diu? Doncs es veu que, clar, ha aixecat una onada de crítiques i de...
Bueno, home!
Com és lògic, no? Perquè vines, a vegades foten bestieses i... Bueno, el cas és que s'ha desactivat la pàgina web on es podien comprar aquestes samarretes.
Déu meu, senyor.
Que portaven, doncs, l'esvàstica, eh? I, en fi... després també continua aquest fenomen, el fenomen Montoya.
No. Altra vegada.
Ja és un fenomen global, eh? Vull dir, el tema aquest de la Isla de les Tentaciones, ja van, han creuat el charco, que en diuen, cruzant el charco, Pirineu, vull dir, tot el món en va ple d'aquesta història de l'amic Montoya. També tenim un altre tema, bueno, que la Susana Griso i l'Íñigo Afán de Rivera se separen, que això ja us en parlarem una mica més a la tarda, i lamentablement aquest diumenge hi haurà l'entrega de premis, perquè mirin que això és un no parar d'entreguis de premis cinematogràfics, que són els BAFTA. Sembla ser, ja l'any passat no hi va poder-hi anar, la Kate Middleton, i aquest any doncs tampoc hi anirà. Així doncs que la Kate Middleton i el seu marit, el futur rei d'Anglaterra,
sí.
Doncs es quedaran a casa doncs, mirant-s'ho. Suposo que per la tele. M'imagino.
No ho sé, això.
Jo suposo, m'imagino. Bé, la frase del dia avui és anònima.
Ai, l'amor.
L'amor.
Sant Valentí, aquest... Divendres.
Divendres 14, sí, Sant Valentí.
No ho celebro. No, ets un altre papa dineros, això, que deien abans.
Tu ets més del Sant Jordi.
Ah, exacte.
Bueno, tu i jo, eh?
Ah, a veure.
Sí, perquè jo el Sant Valentí tampoc no he sigut massa de celebrar-lo.
L'amor és el dolor de viure lluny de l'ésser estimat.
Està bé, és maca, és maca.
Doncs sí.
Bueno, el sol ha sortit a les 7:56. Se n'anirà a les 6 de la tarda, 22 minutets. Avui tenim 10 hores, 26 minuts de llum diurna. El punt més alt del sol, 1:09. Temperatura d'avui, mínima de 1 grau, màxima de 10. I una cosa, es preveu que la tarda, ara en aquests moments, ara que començàvem el programa, estava com mínim allò plovisquejant aquí a la parròquia d'en Camp. A la tarda pot haver neu, pot nevar a cota de 1.800 i a la nit pot baixar una miqueta i pot nevar a cota 1.500. La lluna, doncs, molt maca, lluna plena, 100% il·luminada. Bueno, de fet, està al 99,99%.
Ja ho va dir el Joan Marc ahir, que estaria el dijous, plena.
Sí, sí, sí. Doncs està. Però, bueno, ja pràcticament, si és que es pot veure, perquè, clar, el cielo està enladrillado. ¿Quién lo des enladrillada?
No, sí. Això és un embarbussament.
Sí, un trabalengües.
Un embarbussament.
Un embarbussament, això. Bueno, la dita d'avui és aquesta.
Que fa referència, doncs, clar, al febrer.
Al febrer, clar.
Jo vaig veure uns ocellets petits, però no sé si eren oranetes. Ah. Perquè diu, oranetes pel febrer, mal any ve.
Vaja. Doncs millor no veure oranetes.
No.
Millor no veure oranetes. Bé, avui és Santa Eulàlia de Barcelona.
Sí.
La segona festa major. Abans era la primera, va ser substituïda
per
la
Mercè. I plou. No sé si plou a Barcelona. Doncs, diuen que... Bueno, però saps la dita aquella, no?
Però és per la Mercè...
O llegenda urbana.
Que és
per és al revés.
És la Mercè que aleshores plou i diuen que Santa Eulàlia, doncs...
Fa un pipí.
Fa pipí, pipí, pipí. I ara es veu que si també a Barcelona estigués plovent, doncs seria...
Perquè plou...
Seria la Mercè...
Plora? No, potser plora perquè plou l'Eulàlia.
Vés a saber, vés a saber. També Sant Melencio de Antioquia.
Ai, mare.
Sí, Sant Ludano, també Santa Pamela.
Ah.
Sí, sí, sí. I també Sant Saturnino de Cartago. Uh-huh. No sé si en tens algun altre.
Sant Gaudens.
Sant Gaudens.
Sant Damià.
Sant Damià.
I és la Santa Eulàlia, o Eulària.
Sí.
A part de ser la copatrona, no?, de Barcelona,
sí,
és patrona de les Roquetes, que és una zona de Sant Pere de Ribes.
Ah, val. Doncs felicitats a tots, a totes, com sempre, i que passeu un feliç dia. Avui, entre les celebracions internacionals, mundials, etc., doncs avui és el Dia Internacional per la Prevenció del Extremisme Violent quan... condueix al terrorisme. Cosa complicada, això, aquesta. Després també és el Dia Mundial contra la Utilització dels Nens Soldats, que lamentablement...
Mare
meva. Hi ha
un munt
de guerres que encara tenim, per desgràcia.
I amb nens.
I amb nens, evidentment. I nenes.
I nenes.
I nenes. I també avui és el Dia de Darwin, que no té res a veure amb els caramelos, Els Darwin, aquells caramels.
No eren Darling?
Ah, bueno.
Darwin, els caramels?
Sí, eren uns caramels. Jo li deia els caramels Darwin.
Em sembla que no,
No, home, no, ja ho sé, home, és conya.
No, que em sembla que no es deien Darwin.
Que no, home, que es deien Darling.
Ah, vale.
Sí, home. Bé, avui, 12 de febrer de l'any 1924, Calvin Coolidge... es va convertir en el primer president dels Estats Units. Atenció.
No m'has anomenat, no, Coolidge?
No, massa.
D'aquells que et sonen molt, no?
1924. Mm. No era d'aquells que dius, ostres, sí. Bueno, doncs Calvin Coolidge va ser el primer president dels Estats Units en pronunciar un discurs per la ràdio.
Mm-hmm.
Aquest va ser el primer dia en què la programació de ràdio va incloure anuncis. La National Carbon Company havia emès un anunci durant la transmissió d'un programa que es deia The Every Hour.
Everyday Hour.
Sí, que va ser el primer programa patrocinat i que es va poder veure doncs, a Nova York, Washington i a tota, diguem-ne, tota la zona dels voltants. Aquest espectacle doncs, va presentar aparicions de celebritats, música, històries... Bueno, una mena de magazín, que ara se'n fan tants i tants i tants, però bueno, ja en va haver un doncs, en l'any 1924 i que doncs, va convertir en el senyor Calvin Coolidge, que era el president dels Estats Units, en ser el primer en fer doncs, un discurs a través de la ràdio. Ràdio que demà...
És el Dia Mundial de la Ràdio.
Demà és el Dia Mundial de la Ràdio,
sí,
efectivament.
Sí.
I, per altra banda, també us recordareu, i crec que no sé si estava previst, si ja s'ha fet o està previst que es faci ja, un documental bastant important sobre l'incendi de la Torre Windsor.
Ah, sí. El Sapo, no?
A Madrid.
El Sapo, és el que va, que diu que va fer un incendi, no?
Sí, bueno,
això és un personatge que es diu el Sapo.
Sí, això és el que diuen, això és el que diuen, però que bueno.
No ho diu ell, eh.
Va destruir bueno, va quedar absolutament destruït i tothom doncs, bueno, els que ho vam veure, doncs conservem a la retina doncs aquell incendi terrible i tremendo, no? Això passava un dia com avui del 2005. Per altra banda, avui hagués fet anys, ja que parlàvem abans de Calvin Coolidge, president dels Estats Units, doncs avui hagués fet anys Abraham Lincoln,
no?
President dels Estats Units, de 1861
quatranyets,
a 1865.
Quatranyets.
I també recordarem que avui també hagués fet anys el teclista, el que tocava l'orgue, de la banda Doors, Ray Nazarek. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways?
I també parlem de Lorne Greene.
Sí. El senyor Cartwright.
Sí, el pare de tota la colla de Bonanza.
Això mateix. Va fer moltes altres coses, moltes pel·lícules, però bé, qui més qui menys doncs el recorda amb aquest, diguem-ne, paper durant moltes temporades de Bonanza. Per cert, era canadenc. I ja fa 37 anys que ens deixava.
Va néixer el 15, aquest senyor.
Va néixer el 1915, sí. I ara...
Tindria 110 anys.
110 anys.
O podria estar viu, eh?
O podria estar viu.
Mira aquesta xinesa que es va morir fa poc.
Sí, 120... No, 120 i pico, sí. Sí. Bueno, doncs, també avui sí que el podem felicitar i que per molts anys sigui així, perquè avui fa 76 anys aquest senyor.
Joaquín Sabina. Com li ha canviat la veu, eh?
Sí, home.
No té res a veure.
No.
Ara bé.
Jo la tenia molt més clara, molt més...
Home, sí.
Ara bé. Doncs el Sabina, que a més també... No sé si ho ha començat o no, però està de gira
de comiat.
De comiat, com l'Elton John, eh?
Sí.
Bueno, l'Elton John ja ha plegat, eh? Ja està... Està fotudillo, l'Elton John, a més.
De l'ull, de la vista.
Està xungo. Sí. Bueno, doncs avui el Sabina, el gran Joaquín Sabina, fa 76 anys. Moltes felicitats. I també... Avui fa anys aquest senyor, també extraordinari. Mira, l'altre dia que en parlàvem, en Candela, d'aquest grup,
Sí.
I de la seva... del seu repertori, perquè sempre ha estat un grup fantàstic, per als que ja tenim una certa edat. Estem parlant de la banda Doobie Brothers i un dels seus líders, perquè era el cantant el que esteu escoltant, Michael McDonald, avui fa 73 anys.
I també avui en fa, doncs, 70, Arsenio Hall, presentador de televisió nord-americà. Aquest senyor també ha fet pel·lícules.
Sí, mira, sense anar més lluny, una que és molt divertida, que es diu El príncipe de Zamunda. I és el company del protagonista del príncipe de Zamunda, que ara no me'n recordo del nom.
Eddie Murphy,
exacte, sí. El superdetectiu en Hollywood. Bueno, doncs és el company que se'n va del seu paradís, del seu país extraordinari, on és o serà el futur rei,
però vol viure una experiència diferent i tal, i diu, escolta tu, me'n vaig cap a Nova York, i concretament a Queens, i allà doncs viuen tota una sèrie d'aventures.
Sí.
Doncs el coprotagonista és l'Arsenio Holm, que a més a més també ha fet altres pel·lícules. Bé, avui també fa anys, felicitem a Javier Gurruchaga.
Ponte la peluca ya.
L'ànima mater de l'orquestra Mondragón. En fa 67. I en fa 57, deu menys, un actor americà que es diu Josh Brolin.
Sí. El fill de...
del senyor Brolin.
Bueno, també de l'actor, James Brolin.
Sí.
Aquell que era el director de l'hotel.
Exacte.
Doncs ell és el fill, i també doncs avui fa anys, concretament 57. I en el capítol de gent que ens deixava un dia com avui, doncs home, el 1979, Jean Renoir.
Un director de cinema francès.
Importantíssim.
En fa 25 que ens deixava el pare, el papà de l'Snoopy,
sí,
del Carlitos,
sí,
Charles M. Schluss. Ai, l'Snoopy.
L'Snoopy. Entranyable personatge, l'Snoopy. Doncs sí, també ens deixava un escriptor i un gran periodista, Emilio Romero. Emilio Romero Gómez.
Molt bé.
Es deia els dos cognoms del meu pare.
Però no era ton germà. Ai, no era el seu germà.
No era ni el seu germà ni era el meu tiet, en aquest cas, no?
I ens deixava... el Jarró. El 2017.
Toma... I a més, jugava amb la veu.
Molt.
El gran Al Jarreau. Després també a la tarda en parlem i podrem sentir una de les seves cançons d'aquest intèrpret extraordinari.
A veure. Anem a les notícies, que moltes d'elles doncs ens les ampliaran les nostres companyes, la Iman i també la Ingrid.
Sí.
Anem amb l'altaveu. Empresonada la dona acusada d'exercir la prostitució i gestionar un pis al centre d'Andorra, la Vella. Això també ens ho ha estat explicant la Iman. El comitè d'empresa del SAS dimiteix en bloc al·legant coaccions i que el conveni no avança. Els presos preventius sospesen fer una vaga de fam comunitària per exigir agilització judicial. I processos judicials més àgils per desnonaments i demandes laborals a partir d'aquest dijous. I mira, si t'hi vols presentar, Escaldes en Cordany convoca un concurs d'idees per dissenyar les colònies d'angolesters.
Molt bé. Estupendo. Doncs mira, el Bon Dia també ens parla d'aquests 5 detinguts en una operació contra el contraban i la prostitució. La investigació s'ha fet conjuntament amb França per primera vegada a través d'Eurojust. També hi ha una fotografia on es veu el senyor Eric Jové, que assumeix la presidència de l'AFA, deixant, diu aquí, de banda la política partidista. Un altre titular del Bon Dia és que els comuns volen recuperar la gratuïtat de l'enllumenat públic. Per altra banda, també, Andorra la Vella, la capital, doncs repararà 5 quilòmetres de voravies. Pel que fa també a coses que passen al Pirineu, doncs, per exemple, Junts denuncia insults des de les xarxes de l'Ajuntament de la Seu. I nou toc d'alerta del Fons Monetari Internacional per una reforma de les pensions que, entre comelles, entre cometes,
això,
urgeix. Urge.
Sí. Ja t'he entès, ja.
Sí.
Anem amb el Digital Andorra, això, el comitè d'empresa del SAS, que dimiteix en bloc, s'ha acabat. Es fixa l'assemblea de creditors d'assegurances generals pel 19 de març. També que Andorra la Vella repararà 5 quilòmetres de voravies malmeses. Molt bé. I això que deies d'aquests tuits, no? A la Seu d'Urgell, no?
A la Seu d'Urgell, sí, aquests, aquest, de la xarxa, sí, de la insults. Això és el que ha denunciat Junts, en aquest cas.
Diuen que l'Ajuntament de la Seu diu que Junts i PP són la misma mierda. Perdó,
Sí, no, textualment, sí, sí. No, s'ha de llegir textualment. Es podria ser més educat i dir les coses d'una altra manera. Dius que de veritat... Bueno, no sé, tens alguna cosa més, Candela?
Que ja va jurar el senyor Èric Jové com a nou president de l'AFA.
Sí,
Ja és oficial.
Bueno. Doncs el diari d'Andorra també ens parlen, doncs, això, que el Fons Monetari Internacional insta a reformar el sistema de pensions per fer-lo més sostenible, doncs que el comitè del SAS doncs, denuncia coaccions i dimiteix en bloc, apunta ingerències en la votació i també pressions, acusa els responsables acusen els comandaments d'estar-hi al darrere, diu que només al CEDRA s'havien registrat 200 delegacions de vot i es lamenta doncs, que se l'ha boicotejat per incòmode. Després també tenim una fotografia de Joan Pau Miquel. Miquel apunta cap a Fernández Díaz. L'ex-CEO de BPA lliga la intervenció amb una trama liderada per l'ex-ministre. Per altra banda, també Copalsa, que afirma que l'arbitratge va ser una imposició del govern. A les parròquies, els cònsols volen que l'enllumenat torni a ser gratuït pels comuns, i també el diari d'Andorra també es fa ressò d'aquesta xarxa que ha caigut de contraband de tabac i que ha mogut un milió d'euros. L'operació ha estat conjunta amb la gendarmeria francesa i ha desarticulat també un prostíbul.
Ara passa un minut de 1:15. I sí, avui toca parlar de tennis. Parlarem d'una manera tècnica. Què vol dir que no?
No, ho diuen allà. Ah,
és veritat, és veritat. Però no parlarem amb un jutge, sinó amb un xicot, en Pere Riba, que és exjugador de tennis, que va estar ara fa 15 anys entre els 100 primers d'aquesta classificació en individuals a l'ATP, i que actualment és entrenador, que té una història molt curiosa i que ara mateix ell ens l'explicarà. Riqui, perquè ja tenim el Pere Riba.
Hola, Pere, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Dèiem bé, no? Vas estar entre els primers de l'ATP, no? En el seu moment,
Sí, en el seu moment ja ha plogut una mica.
Bueno.
Però sí, vaig estar ja competint totes aquestes competicions que a dia d'avui juguen els jugadors com l'Alcaraz i tots els jugadors espanyols i que hi ha al circuit.
Ja t'hagués agradat, no?, potser arribar a ser un Alcaraz o un Nadal o un d'aquests, no?
Bueno, des de petit somies en arribar el més dalt possible. Però bueno, al final et quedes en què vas donar-ho tot i content amb la carrera que vaig tenir.
Segur.
El que també vas tenir la mala pata de tenir un accident, que és el que et va apartar una mica de poder continuar doncs, jugant a tennis, no?
Sí, al final, l'últim any de la meva carrera d'això, que estava tornant, sí, vaig patir un accident de cotxe, en el qual em va impedir tornar i llavors va forçar una miqueta la meva retirada, que fos una miqueta més aviat del que m'hagués agradat.
Ara mateix ets, segons ens han dit, segons es publica, un entrenador de moda en el circuit femení.
No? Bueno, lo de la moda no ho sé, però no, sí, porto ja 7 anys com a entrenador i bueno, les meves jugadores, les que he entrenat, pues, la veritat que han tingut uns bons resultats i com sempre dic, treballant dia a dia i bueno, perseguint els somnis.
Com és que et va donar per ser entrenador, en aquest cas, de noies, no? De tenistes femenines i no pas masculins?
Bueno, la veritat que va ser una mica també com casualitat o que el destí et porta a que això passi, perquè jo, bueno, vinc del circuit masculí, òbviament, clar, i vaig començar a entrenar jugadors del circuit masculí, clar, com a, per exemple, Pedro Martínez, Roberto Carballés, pues, bueno, i bueno, va arribar el moment, va venir una jugadora, i llavors amb aquella jugadora pues, va anar molt bé, i a partir d'allà, pues, bueno, ha sigut sempre la roda en el circuit femení i la veritat que bueno, els resultats han acompanyat i això fa pues, que entris més en el circuit de la 8, en el circuit femení.
Mm-hmm. I les diferències, és obvi que et preguntem això, entre entrenar doncs, tenistes o les tenistes, hi ha diferència? S'exigeix el mateix? Els entrenaments són si fa o no fa, Pere?
Bueno, hi ha les seves particularitats. Al final, pues, bueno, en el circuit femení, pues, a vegades és una miqueta més emocional, però és molt interessant. Sí que és cert que bueno, has de tenir algunes variables, però a mi m'agrada seguir l'estructura d'entrenaments, com faig amb els nois, amb el circuit masculí, mm-hmm, aplicar-ho a les noies sempre i quan tenim en compte pues, bueno, petits detalls.
A mi m'ha fet molta gràcia perquè, clar, lògicament estava mirant, buscant coses del Pere Riba i m'ha fet molta gràcia perquè en una revista, El, concretament, li diuen algo així com el hombre que susurrava a les tenistes.
Bueno,
no, és que m'ha fet molta gràcia, no?
Sí que vol dir que no fum uns crits, Pere?
A veure, Pere, què vol dir això? A veure, explica'ns-ho.
No, suposo que bueno, en aquesta entrevista pues, va venir arrel dels resultats que s'estaven donant pues, amb jugadores com la Coco Gauff i la Kim Wen Zeng i llavors pues, bueno, pues, pues una medallista campiona olímpica i l'altra va guanyar un gran slam i llavors pues, bueno, pues, em van fer una entrevista i de més i pues, bueno, van posar aquest titular, la veritat que no he tingut res a veure jo.
No, però és que està molt bé, home, molt bé i bueno, les proves són les que són i
bons
aquestes noies,
home,
escolta, bons resultats perquè una...
La King Wen Zeng.
Sí, aquesta, quin número té
Del rànquing.
Del rànquing, sí.
Pues ara mateix està 8. Va arribar a estar farà un parell de mesos la número 5.
Imagina't. I la
Coco Gauff.
Coco Gauff.
I la Coco ara mateix crec que està 3 i va estar 2.
Coix.
Sí. Carai, imagina't. I amb tu d'entrenador.
Són molt bones.
Són molt bones.
Sí, bueno, sí, a veure, jo sempre ho dic, al final l'entrenador ajuda moltíssim, però òbviament elles són molt bones, fiquen molt de treball dia a dia i bueno, s'ho mereixen, saps? Són les que fan l'esforç més gran, d'estar allà amb la disciplina i amb tot. Mm-hmm. Òbviament l'entrenador influeix, jo crec, bastant, però el mèrit sempre ho dic, el mèrit és de les jugadores.
I tant. No, anava a dir, com és un dia d'entrenament?
Sí,
és cada dia.
Sí, quasi cada dia.
Gairebé.
Hosti, tu, quin sacrifici, noi.
Tant per elles com per ell, evidentment, Déu-n'hi-do. Per tu, Pere, sí, clar.
Sí, però bueno, és com tot, al final
sí,
també,
sí.
Si fas alguna que t'agrada, al final, o sigui, no ho consideres com un treball, saps? T'agrada fer-ho, estàs allà, et passa el temps ràpid. El que passa que, bueno, és un tema que tens d'estar viatjant moltes setmanes.
És el que anava a dir, clar.
Sí, clar, al final viatges a cada torneig, preparar els tornejos, o sigui, les 45 setmanes no te les treu ningú. Llavors, doncs, bueno, és una vida que t'ha d'agradar el viatjar, perquè si no t'agrada viatjar ja...
Malament.
Se't fa dur i llavors és complicat.
Sí, sí, ja m'ho penso ja. I quina mitjana d'hores entreneu? 2, 24 hores del dia?
Bueno, a veure... Canvia una miqueta quan és pretemporada, quan clar, estàs preparant l'inici dels tornejos o quan estàs en competició.
Sí.
Llavors sí que és cert que quan estàs a pretemporada pues, fas una miqueta més de volum, pues, pots fer unes 3 hores i mitja de tennis, més hora i mitja de preparació física al dia, I després, quan estàs als tornejos, depenent, bueno, si jugues el dia següent, si no, però una horeta i mitja o així, la fas de tennis. I després, pues, bueno, fas una mica d'exercicis de rehabilitació, o sigui, per prevenir lesions, potser una horeta, o sigui, potser dues horetes i mitja, més o menys. I canvia una miqueta en funció del moment que estàs a la temporada.
Normal.
Ja. Interpreto ara, Pere, que deus estar com de vacances o no? Estàs treballant?
Bueno, de vacances no estic.
Ah, no?
Estic recuperant-me perquè em van operar de la cadera i llavors, pues, bueno, em van operar el mes de novembre i ara estic ja en l'últim moment de la meva recuperació i ja la que acabi el metge em doni llum verda, pues ja tornar a arrencar el circuit i tornar a viatjar quasi cada setmana.
Amb la Coco o amb la Zeng?
No, amb la Kim Wenzeng. Kim Wenzeng.
Vale. Escolta, clar, el tennis és igual per tothom, però, és clar, no sé, aquesta noia que ve de cultura asiàtica difereix molt, per exemple, amb la nord-americana. Són més disciplinades. Això, clar, depèn també de cadascú, però la manera de jugar, la manera de prendre's els entrenaments i tot plegat.
Totalment. Sí,
no?
Al final, les cultures tenen un gran impacte, sobretot quan el jugador o jugadora és petit, pues, sí que és cert, pues, que la manera de fer arribar el missatge, a vegades, pues, has de ser una mica flexible i entendre, pues, aquestes diferències culturals i bueno, forma part del bonic de l'ensenyament i de com poder, pues, arribar a transmetre el teu missatge, pues, d'una manera diferent. Però sí que és cert que hi ha diferències.
Pere, amb la Zeng, amb la Kiwen Zeng, t'entens amb xino o amb anglès?
No, amb anglès. Des del principi.
No parla xino, no parla xino.
Si hagués sigut amb xino, ja t'asseguro jo que no hagués sortit res bé d'allà.
No m'ha parlat. Ai, Déu meu.
Escolta, una pregunta. Ja que estàs, doncs, amb aquesta jugadora, o amb altres que has estat, les famílies s'hi foten molt pel mig amb el tema, doncs, esportiu?
Bueno, al final, jo sempre ho dic, que és normal tenir, pues, que les famílies estiguin involucrades, perquè al final han fet i fan un esforç en el dia a dia. Al final també en el tema femení, pues, una noia, pues, sempre, pues, intentes també protegir una mica els teus fills, perquè el món professional, pues, bueno, al final són moltes coses. Llavors, ha d'estar la família, és un suport vital per les jugadores. Yeah. Sempre i quan, al final, sàpiguen en quina posició han d'estar i que això no afecti a la jugadora, saps? Que sobretot la jugadora està concentrada, està bé per poder jugar els partits, pels entrenaments i que coses externes no li afectin al seu rendiment. A partir d'allà, òbviament, jo crec que la família ha d'estar allà i ha d'estar posada en els seus fills, òbviament. Mm. Però, bueno, sempre d'una manera sana i positiva.
Ja, bueno, jo t'ho deia perquè, però, per
ara
exemple,
es pensa en l'Arantxa Sánchez Vicario,
per exemple,
veus? Ja m'ho he pensat.
Sí, bueno, o amb les,
perquè guanyen molts calés, també,
o amb,
no?,
les Williams, no?, que també les germanes Williams, no?, que també estava com molt, fins i tot s'ha fet una pel·lícula, no?,
sí,
el pare tot el dia allà remenant les cireres i tal, i no sé si això a vegades, doncs, és això contraproduent, no?, per la pròpia jugadora, ja que parlem de jugadores de tennis.
Bueno, hi ha casos i casos, però sí que és cert que quan centra massa, moltes vegades, la majoria de casos, el gran percentatge, és difícil que un pare o una mare pugui ser l'entrenador del seu fill, perquè al final tu coses que portes, que tens a pista, les portes a casa, i coses que tens de casa, les portes a pista. Llavors es fa una relació que és complicat compaginar les dues, saps? Llavors, per això, jo crec que hi ha menys percentatge d'èxit que si el teu fill, pues, escolta, tu o fas de pare o fas d'entrenador, saps? Jo és el que crec. Òbviament hi ha casos, hi ha casos que hi ha hagut jugadores molt bones que han estat, però el percentatge és molt petit.
Parlem de les jugadores, parlem molt dels esportistes d'elit, però els entrenadors també heu d'estar en forma, malgrat ara, doncs, estàs recuperant d'una operació de maluc, ens es deia, espera, però heu d'estar en forma. La vostra vida també ha de ser molt disciplinada, veritat?
Bueno, jo sempre ho dic que al final, si tu vols donar exemple al teu jugador i vols exigir-li, el que no pot ser és que el jugador, per exemple, estigui cuidant la dieta i tu estiguis allà menjant-te un gelat davant seu.
Evidentment.
Has de predicar amb l'exemple i òbviament també pues, hi ha moments d'entrenament que t'has de posar a jugar amb la jugadora, o sigui, has d'estar en forma. O sigui, jo penso així.
Clar sí, no, sí. No, home, és evident, no m'imagino...
Aquella maquineta que tira pilotes també ho podeu posar de tant en tant, no? Però vaja, no és el mateix que jugar amb una persona. No?
Home, per evident.
No, jo no utilitzo la maquineta.
No?
No utilitzes la maquineta. O sigui, ets, el que tira la piloteta ets tu, no?
Sí, jo sempre em poso jo. Sí.
Ja, està molt bé.
Això del tenis, abans, parlo, jo ja tinc, bueno, una edat i tal.
Tenim
una edat, bueno, però parlo per mi, no?, que era així com un esport elitista, no? Jo juego a tenis, no?
Sí.
I això ja ha passat a la història, gràcies a Déu. I és un esport que està a l'abast de tothom, Pere.
Bueno, al final jo crec que està bé que al final es pugui donar l'oportunitat que tothom
Clar.
Pugui jugar al tennis, que jo crec que això és un esport molt bonic i sí que és cert pues, que el tennis, quan diuen també elitistes, que el tennis té uns codis i té pues, bueno, el joc net i té pues, una imatge molt, molt maca, saps? I, que bueno, que hi ha vegades grans situacions, hi ha diversos jugadors que passen una mica la línia d'aquests codis a vegades i llavors és quan surten les notícies i quan surten la polèmica, però el tennis en si és un joc molt bonic i està bé que avui en dia tothom que vulgui el pugui practicar.
Mm-hmm. Està molt bé, és com ha de ser. Per cert, coneixes una miqueta el tennis que tenim per aquí per Andorra?
Sí, el conec, clar que el conec, sí, ja conec alguna jugadora que ho està fent força bé.
La Vicky Jiménez, per exemple?
Sí, la Vicky, clar, la conec. Mm. Sí.
No, és que et volia preguntar què et sembla.
De fet, a la Vicky jo la seguia molt, perquè el meu entrenador tota la vida, el Jordi Arrese, la va entrenar quan era jove, més jove, o sigui, és molt jove encara, però quan tenia... 14 anys, 15 anys, i de fet la seguia moltíssim perquè té, crec que el rècord de jugadora en guanyar un Grand Slam Júnior més jove de la història.
Carai.
Que el va guanyar amb 14 o 15 anys. Sí.
Llavors el pare és l'entrenador, no? També.
Sí, el pare és l'entrenador, o era, vaja.
Bueno, crec que sí, crec que segueix amb el pare i també amb el Pipo Maresma estan. Crec que comparteixen. Hi ha dos entrenadors amb ella, però no em facis gaire cas perquè no això el circuit va canviar molt i no ara mateix no sé com està la situació.
Mm-hmm. Molt bé.
I també et vull preguntar, ja que parlem de tennis femení, et vull preguntar per aquesta jugadora que a mi m'agrada molt.
Parla de Begú?
La de Begú, la Paula Badosa, no? Que a més, doncs, bueno, que és capaç de fer grans coses, però també és capaç de ensorrar-se, no? No sé, quina opinió en tens de la Paula Badosa, tu?
Bueno, a la Paula la conec molt des de petit.
Fantàstic.
És una gran jugadora. Jo sempre ho dic, que té tennis per ser número 1 del món i per guanyar grans slams i bueno, va passar una època que li va estar costant uns anys, però ara ha tornat a estar allà dalt i pot donar moltes alegries perquè té molt bon tennis.
Ja, però es desanima, no?, a vegades, no sé...
Això potser depèn del caràcter,
no?, caràcter
de cadascú.
Una mica allò que potser...
Bueno, al final el tennis és un esport que t'exigeix molt.
Clar. Ja.
I al final és un esport que hi ha altres esports d'equip que un dia estàs malament i pots demanar el canvi, i en el tennis no. En el tennis no entres a pista i ja no hi ha ningú que et pugui... salva la papeleta, que es diu. I al final pues, és difícil. Nosaltres el que passa que estem mal acostumats potser amb el Rafa, que el veia sempre i no hi havia mai ninguna mala cara, ningun moment, o sigui, però això no és lo normal.
Yeah.
Si em dius la Paula Badosa, és que és una jugadora espectacular i jo crec, sincerament, que té opcions de guanyar Grand Slams i de fer coses encara més grans de les que ha fet. Mm-hmm.
Doncs ens n'alegrem molt perquè la seguim, ens agrada el seu tenis i, evidentment, a vegades doncs, et sap greu això, no? Que dius, hosti, tu, sembla que sí, i de cop i volta pues, se'ns enfonsa i ai. Però vaja, si ja és bo que diguis, i a més tu que tens experiència, doncs que pot arribar molt lluny. I parlaves també del fenomen Rafa Nadal, que jo crec que això no sé si es podrà tornar o no a repetir, però es podria, si més no, repetir amb el Carlitos Alcaraz, que ja li haurem de dir Don Carlos, també. Eh?
Sí, bueno, és que el del Rafa, vamos, és que ho trobo...
Irrepetible, fora,
del normal, o sigui, no... Ja. És molt difícil que es pugui tornar a repetir el que ha fet el Rafa, però que després de que el Rafa hagi acabat la seva carrera i vingui el Carlos, el Carlos té el potencial a nivell de joc de poder-se sentar a la taula amb els altres tres, amb el Djokovic, Federer i Nadal. I jo crec que té el joc perfecte per poder aconseguir 20 Grand Slams. A veure també si al final una carrera de tenis és molt llarga, influeixen molts factors, tema lesions, mil coses... Clar. I clar, per mi el més espectacular dels tres de dalt que han marcat història és que durant 20 anys han estat allà cada any
és
amb
veritat,
una exigència espectacular, que les lesions els han respectat bastant, el Rafa una mica menys, però és que és algo que és molt difícil d'aconseguir, això.
Jo el que penso és que poder... Al final el Rafa va estirar una mica...
És que potser...
La Candela, no sé sempre, la Candela sempre em deia, escolta, jo crec que hi hauria de plegar, perquè no. És que et sap greu, no?
Però és que amb ell també ho deu saber greu,
sí, no?
Deixar d'estar així en actiu, diguéssim,
exacte.
No?
Suposo. Sí.
Després de tants anys.
Bueno, és que al final portes fent molts anys una cosa, és la teva vida, ho has dedicat tot això, la teva vida és això, i llavors costa molt, i després hi ha una altra cosa, ja veus que el teu cap encara està, i encara es veu, i encara es vol donar l'oportunitat de tornar, perquè ho has fet moltes vegades. I llavors el teu cap et diu, si ho has fet moltes vegades, per què ara no ho puc fer?
Sí.
Llavors, clar, el tema després és que el teu cos no t'acompanya, i llavors el cap tira bé, però el cos no. I llavors aquest moment és molt dur perquè tu no vols deixar de fer el que més t'agrada. I llavors, és complicat portar-ho. Sincerament.
Per tu, Pere, quin ha estat el millor tenista, diguem-ne, de tots els temps?
Per mi és el Rafa. Ja
Rafa
sé que els números... A veure, els números no enganyen i els números és Djokovic.
Sí.
Però per mi en el seu prime, en el seu millor, en el seu pico, en el top, jo no he vist mai res igual com he vist el Rafa en els seus millors moments. És algú que no... el tenista més espectacular per mi de llarg. Que és el que et dic, al final, si tu agafes els grans slams, la quantitat de grans slams que el Rafa s'ha perdut per lesió, les que s'ha perdut el Federer o el Djokovic, veuràs que el Rafa hi ha hagut molts que no ha pogut competir. I tot i així, pues, bueno, en té 22, que està molt a prop. Però per números és Djokovic.
I amb dones?
I amb dones, la millor. Per mi, Serena Williams.
La Venus és la germana.
Sí, ja ho sé. També pobreta jugava.
Sí. Serena Williams.
Ja no només pel títol, sinó també pel que representa pel tenis femení, per lo que ha aconseguit, per tot. Per mi jo crec que és la que més impacte ha portat en el circuit femení.
Doncs, escolta, ja deus tenir la teva feina, però estava pensant jo, clar, també els entrenadors... Sí, per exemple, hi ha hagut un bon partit, doncs les coses van millor, però si hi ha hagut un partit on no ha acabat de quallar, també heu de fer una mica com de psicòlegs, no? Perquè es deuen desmuntar una mica, no, les jugadores?
Bueno, és un esport molt dur, com hem comentat, i el component emocional és molt gran en un partit de tenis... et passen mil estats d'ànim en un temps pues, molt curt, i això al final pues, bueno, és una, entre cometes, una trituradora emocional. Llavors sí que, quan les coses van bé, és com que no entres per les portes perquè et creus que et veus molt gran, però sí que és cert que quan hi ha una mala època pues, també
clar,
et tira cap a baix. Llavors jo crec que és mantenir una mica la la calma, el sentit comú, anar treballant, disfrutar del que sempre es diu, disfrutar del camí, disfrutar del dia a dia, no només estar pendent del resultat final, perquè no... Jo crec que no... que no és la manera, saps, de poder arribar. O sigui, jo crec que has de disfrutar el dia a dia i a partir d'allà pues, anar intentant millorar tu mateix per cada cop ser millor.
Molt bé. No com altres, no?, que trenquen raquetes, que s'ha posat tant de moda trencar raquetes, dir-li el nom del porc el d'allò, el jutge de pista, bueno, que cada vegada això s'està produint més, no?, aquesta, diguem-ne, mala llet a les pistes de tennis es produeix molt i cada vegada es veuen més escenes de, pues, com dic, no?, de jugadors que trenquen raquetes, que li diuen el nom del porc al jutge, bueno,
això suposo ja és mala educació.
Pues, forma part també ja dels nervis que es porten,
saber
no?
Saber conduir els teus impulsos és i emocions, tremendo. No?
Jo crec que sempre ha passat amb alguns jugadors, per exemple, en la seva època el John McEnroe,
home,
que també
ho, sí, és veritat.
Deia. Sempre ha passat, però sí que és cert que ara pues, bueno, ja està passant una miqueta més.
I avui
en dia el tema premsa pues, a nivell de notícies es fa més eco, més ràpid i més viral que abans.
Clar.
Perquè al final bueno, el nivell comunicatiu pues, ha millorat moltíssim. Però són les emocions, és el moment. Òbviament has d'intentar que això controlar aquestes emocions per després que el teu rendiment no es vegi afectat dins la pista. Però bueno, hi ha alguns jugadors que a vegades es juguen millor quan es treuen aquesta pressió cadascú és diferent, saps? Cada persona, cada jugador és...
I tant. Normal.
És diferent.
Sí. Quan val una raqueta?
Perdona?
Quan val una raqueta? Quan val?
Bueno,
hi ha molts preus.
Tens molts models.
No, ja m'ho penso.
Sí, doncs pues bueno.
A partir de?
200, 250, més o menys. Sí. També és cert que les raquetes de professionals són una mica diferents, perquè al final les raquetes van amb més pes, els balanços canvien, depèn si t'agrada jugar amb més efecte, si t'agrada jugar més pla, si vols que et surti més la pilota, més força, o vols més control. Llavors,
mira,
de la raqueta que tu tens d'inici a la raqueta que tu tens finalment, pues hi ha uns ajustes que són molt diferents a una raqueta inicial.
Ja, quan era petita la tenia de fusta, jo.
Sí, bueno, ha canviat molt. Sí, els materials, els corratges...
Bueno. Escolta, quantes raquetes té una jugadora d'un top important? Quantes raquetes té?
Bueno, viatgen pues, entre 6 i 8 raquetes.
Pensava que...
No, a veure, més no, perquè al final, si no, es carregaran l'esquena, però... Al final, l'atenció també depenent també si jugues en jocs que fa fred, si fa calor, llavors en jocs especialment que fa calor, pues aquests cordatges pues, perden tensió, llavors a nivell de sensació pues, varia una mica, llavors has de tenir més raquetes per quan tenen una mica la tensió, pues, bueno, canviar-la i sentir el mateix feeling d'impacte de pilota. Llavors, pues, bueno, sí, són petites coses que el dia a dia pues, les vas aprenent i bueno, petits detalls.
I tant.
Doncs, bueno, Pere...
Recupera't ben aviat,
sí,
eh?
Sí, que ben aviat et puguis reintegrar la teva feina, que
a més a més es nota
que la disfrutes. I segueix això xiuxiuejant, es diu?
Xiuxiuejant a les tenistes.
A les tenistes, eh?
Veig que us ha agradat aquest títol de la portada.
M'ha agradat molt. Un plaer, Pere. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Plaer,
moltes gràcies.
A tu.
I ens veiem.
Ens veiem. Ja
faltaria més. Ja saps on ens tens.
Adéu-siau. Adéu.
Adéu, Pere. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
A Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Aquesta setmana la carnisseria. L'entranya de vedella amb un 20% de descompte, ara només 11,90 € el quilo. El pollastre sencer amb un 22% de descompte, ara només 2,79 € el quilo. I el filet de pollastre extra tendre, a només 8,49 € el quilo. Vine a la nostra carnisseria i gaudeix de la millor carn del mercat al millor preu. I només avui dimecres a la nostra peixateria, el peix i marisc més fresc, amb un 10% de descompte. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Callarem una mica perquè ara el Joaquín Sabina fa inventari. Així que...
Ah.
Fins la una, eh?
Tornarem a les set.
Això.
Adéu-siau. Gràcies, adéu.
Las cosas que me dices cuando callas, los pájaros que anidan en tus manos, el hueco de tu cuerpo entre las sábanas, el tiempo que pasamos insultándonos, el miedo a la vejez, los almanaques, los taxis que corrían despavoridos, la dignidad perdida en cualquier parque, el violinista loco, los abrigos, las lunas que he besado yo en tus ojos, el denso olor a semen desbordado, la historia que se mofa de nosotros, las bragas que olvidaste en el armario, el espacio que ocupas en mi alma, la muñeca salvada del incendio, la locura acechando agazapada, la batalla diaria entre dos cuerpos, mi habitación con su cartel de toros, el llanto en las esquinas del olvido, la ceniza que queda en los despojos, el hijo que jamás hemos tenido.